abans de fer els tradicionals bons propòsits d'any nou, hi ha una altra convenció que repetim cada any i que, personalment, he de dir que a mi m'encanta. És el resum del més destacat d'aquest 2011 que avui s'acaba. Com que a l'Eureka fem ciència i fem tecnologia, doncs el que volem fer és precisament això, un repàs per l'actualitat científica i tecnològica més destacada d'aquest any. I com que la persona de l'Eureka que més Natures i més Science ha llegit aquest any ha estat en David Bueno, li hem demanat al professor, genetista i divulgador científic, perquè es fa entendre quan parla, que ens faci un resum del més destacat del 2011. David, molt bon dia.
Hola, bon dia.
De fet, hem anomenat aquest espai les 12 campanades de la ciència, perquè ens has preparat una dotzena de blocs de notícies en què la biologia i la medicina són les reines.
Doncs sí, són les reines, però és que són les reines a la major part de revistes científiques de gran impacte, com Nature Science o d'altres que són generalistes. I realment més de la meitat d'articles que surten setmanalment a Nature o Science són de biologia.
I són les que més ganxo tenen entre la població perquè responen a la pregunta d'allò de per què serveix el que investiguen els científics?
Doncs actualment sí. De fet, diuen que estem al segle de la biologia. Va començar ja a finals del segle XX, això de la boom, aquest gran boom de la biologia, però es respira biologia per tot arreu. Fins i tot la revista Science, ara fa just una setmana, va treure els 10 descobriments més destacats del 2011, segons els analistes de Science, i d'aquests 10 descobriments, 6 són directament de biologia.
Biologia, medicina, però també hi haurà química, astronomia, física. No us perdeu les 12 campanades que tot seguit ens proposen David Bueno a l'última edició de l'any 2011 de l'Eureka a la sintonia de la Com.
Eureka, ciència i entreteniment. L'equació perfecta.
I si l'estel de Nadal hagués estat una supernova? Ciència i tradició a l'Eureka.
I aquest matí venia cap a la ràdio i, en certa manera, he tingut com un déjà vu. I aprofitant que estàs aquí, què ens passa al cervell quan tenim un déjà vu?
A veure, quan tenim un déjà vu, quan vivim una situació que pensem que ja hem viscut abans o una altra vegada, no està massa clar què està passant dins del cervell, però una explicació molt plausible és que els circuits neurals on es basa la memòria són els mateixos que utilitzem quan imaginem coses futures. No són ben bé els mateixos, però són pràcticament paral·lels. De fet, és com si la imaginació es vestís sobre la memòria esbiaixada. Doncs bé, en aquest cas el que pot ser és una mena com de cortocircuit, per entendre'ns, en el que una situació que estem en present, el nostre cervell ho interpreta com si ja ho haguéssim viscut en un temps passat, en aquests circuits de la memòria.
T'ho dic perquè és que just m'ha passat això. Els oients més fidels, recordareu que l'any passat també vam fer un repàs del més destacat amb en David Bueno, i vam parlar, com ho farem avui per començar, d'evolució humana. I tot això com ho saben? És a dir, què li han investigat a l'Ardi per treure totes aquestes conclusions?
Bàsicament els ossos, que és l'únic que queda fossilitzat.
Sí, però dic alguna part, evidentment, però alguna part en concret, no sé.
Sí.
Prometo que aquest any he estudiat més i m'he posat les piles.
Yo soy el rey del yazacoco, el más mono rey del swing. Más alto ya no he de subir y esto me hace sufrir.
I comencem parlant dels nostres parents perquè la primera història, la primera campanada científica d'aquest 2011 la dediquem als ximpanzés i als orangutans.
Doncs sí, a l'estudi de l'antropologia, a la nostra pròpia espècie. Per què? Doncs perquè hi ha més interessants que nosaltres mateixos, no? Aquest any s'han fet moltíssimes coses, però una d'elles, per exemple, no se sabia Quins són els aspectes més importants que han fet que els humans siguem diferents de ximpanzés i orangutans? Sí que se sap, n'hi ha molts, però no són gens nous. El que s'ha vist és que en el nostre genoma ens falten 510 fragments que sí tenen ximpanzés i orangutans, i que part de la nostra humanitat es deu a aquests 510 fragments que falten. Per exemple, n'hi ha un que el que fa és que un gen que s'expressa del cervell no canvia la seva expressió, s'expressa durant més temps, i això fa que el cervell ens creixi més. Però no és un gen diferent o un gen de més, és un tros de DNA de menys. O un altre, per exemple, fa que el nostre penis, el dels homes, clar, a diferència del d'orangutans, ximpanzés no tingui espícules, unes petites protuberàncies que augmenten la sensibilitat. Això fa que la còpula sigui més llarga i això augmenta la cohesió social entre les parelles.
Aquesta va ser una de les notícies més morboses a nivell científic d'aquest 2011, que tots els mitjans parlàvem d'aquestes espines, si en podem dir així, del penis dels homes que van anar desapareixent.
Sí. Doncs això és una de les coses que ens fan humans. Però n'hi ha més. Per exemple, ja fa un parell o tres anys que se sap que la nostra espècie es va aparellar amb els neandertals i van tenir descendents fèrtils, i els europeus tenim uns quants gens d'aquests neandertals. Doncs bé, aquest any s'ha vist que també ens vam aparellar amb els denisovans. Són uns cosins dels neandertals que vivien en el que és ara Sibèria i que van deixar part dels gens del seu sistema immunitari a les poblacions asiàtiques. Per tant, part del sistema immunitari prové d'aquests denisovans. Tampoc no se'ns quedava massa clar quina va ser la principal selecció natural de la nostra espècie quan va sortir d'Àfrica. Quan va sortir, va començar a colonitzar nous continents, es va trobar nous aliments, noves situacions climàtiques. Què de tot això havia modelat més la nostra evolució més recent? Doncs bé, ni l'aliment ni el clima han estat els paràsits intestinals, concretament els cucs. El fet de poder sobreviure en aquests paràsits és el que ens ha modelat més aquests últims 50-60 mil anys com a espècie. I, finalment, les societats humanes, la majoria, no totes, però la majoria són patriarcals. Des de quan són patriarcals? Doncs bé, l'estudi de 12 individus neandertal que van morir junts i que pertanyen d'un mateix grup ha demostrat que estudi genètic, que els mascles eren tots parents i les femelles no eren parentes entre elles. Per tant, venien d'altres grups i era una societat, la neandertal, patriarcal, en què el llinatge s'establia per mascles i les femelles eren incorporades a partir d'altres grups.
Per tant, aquestes són les notícies relacionades amb l'antropologia a qui li hem volgut dedicar la primera campanada i que ens fa adonar doncs, que el material genètic que tenim els éssers humans no és tan diferent a la d'orangutans o ximpanzés i que res, variacions en petits trossets de DNA, d'ADN, d'aquest material genètic ja ens fan superdiferents. Per tant, primera campanada dedicada a l'evolució humana que ens fa com som avui a l'any 2011. Com sabeu, a l'Eureka parlem cada cap de setmana de ciència, però no som els únics que ho hem fet aquest any. David, jo ja t'ho dic ara, que la ciència s'està posant de moda. Si no, que li expliquin a l'Eduard Ponset i al gran Andreu Buenafuente que aquest any van compartir plató a Com va la vida.
Però, en fi, com veieu, aquí parlarem de la vida, de la ciència, de tot el que vosaltres heu volgut i ens heu proposat aquests dies a la web, inclosos els bacteris, també en parlarem, que es veu que és l'ésser viu més nombrós de la Terra, eh? Els bacteris. Hi ha més bacteris que xinesos. Amb això t'ho dic tot. Hi ha bacteris xinesos, també. Sí, no en sé gran cosa dels bacteris, l'únic que sé és que els bacteris fan moltes coses bones, però no els acabes de veure mai. Just al revés dels nostres polítics.
I aquest any hi ha hagut un descobriment doncs, que ens n'ha fet adonar que els científics potser tampoc en sabien tant sobre els bacteris o els bacteris que tenim a la panxa, els bacteris intestinals. Volem dedicar a aquesta segona campanada a aquests bitxos que tenim a la panxa.
S'anomena el microbioma, que és el conjunt de tots els bacteris que hi ha al nostre intestí. Tenim molts. En l'intestí d'una sola persona hi ha més bacteris que éssers humans a la Terra. Per tant, en Buenafuente tenia tota la raó. S'ha vist que hi ha tres grans grups de persones en funció del seu microbioma, en funció dels tipus concrets de bacteris que hi ha al seu intestí. I això no s'associa ni a continents, ni a grups humans, ni a ètnies, ni a res semblant, sinó es transmeten, sembla ser, a partir de la mare al fill, a partir dels primers aliments que li dona la mare, perquè un nen neix sense bacteris a l'intestí i els incorpora en pocs dies a partir del que té el seu entorn, i el més proper és la seva mare. Doncs bé, hi ha tres grans grups que podrien explicar algunes característiques com perquè hi ha persones més propenses a l'obesitat o a tenir inflamacions intestinals, perquè en funció dels bacteris concrets que tenim, clar, la forma que tenim de metabolitzar, de digerir, de pair el menjar és diferent. Però no només això, sinó que també s'ha vist que la nostra alimentació diària acaba també modificant, condicionant aquest microbioma. És a dir, les persones que mengen més carn que verdura, o més verdura que carn, o més cereal, també a poc se'ls va modificant aquest microbioma per adaptar-se al tipus d'aliment. Però tenim el que tenim quan després de néixer, el que incorporem després de néixer, això sí. I no només per això és important el microbioma, sinó perquè també s'ha vist que educa el sistema immunitari, sobretot al principi, durant els primers mesos de vida. Li ensenya què és estrany i què és propi, perquè no reaccioni contra els aliments quan els ingerim, que són sempre estranys. Clar, menjar una maduixa és estrany. El nostre cos no té maduixes per si mateix, no? Aleshores, l'educa i podria estar també darrere, per exemple, de molts casos d'al·lèrgies si aquesta educació d'aquests microbis no es fa de forma correcta. S'ha vist també, per exemple, en rates, que rates als que se'ls ha donat aliments probiòtics, aquests aliments probiòtics, aquests bacteris que porten aquests aliments, interaccionen amb el sistema nerviós de l'intestí, té molts nervis l'intestí, i a través del nervi vaga, el nervi que uneix l'intestí amb el cervell, indueixen una sensació més de tranquil·litat al cervell, és a dir, disminueixen l'ansietat i la depressió. Per tant, els bacteris intestinals també poden condicionar la forma com vivim nosaltres, aquesta ansietat que a vegades tenim. I també amb ratolins, s'han criat ratolins sense bacteris intestinals i resulta que són més curiosos i també tenen menys ansietat, perquè aquests bacteris interactuen amb alguns neurotransmissors del cervell, afavoreixen que es degradin més o menys, però clar, sense bacteris no podem viure, però sí que això el que està indicant és que influeixen en com pensem.
Ens has explicat moltes notícies durant aquest 2011, però aquesta és una de les que recordo especialment, com influeix, com bé dius ara, amb la curiositat, el fet de tenir o no tenir aquests bacteris als intestins. I això del microbioma també em sembla fascinant i espero que algun dia, per Nadal, pugui demanar que em facin el meu microbioma, perquè vull saber quin tipus d'aquests tres bacteris tinc als intestins. Segona campanada per aquests bacteris i ara sí, tercera, que ja començo a descontar-me.
¿Tú te has sorprendido de lo que tú has sentido?
Yo efectivamente la conozco desde hace muchos años, desde 1996.
Pero si tú y yo no nos conocemos de nada, hemos tenido una cita.
Fuimos novios durante 4 años.
Si no lo conozco, si ya, luego te autoengañas tú y piensas que vamos a salir juntos.
Ese es mi objetivo.
De momento puedo decir, Arancha, que es el único chico que te gusta, ¿no?
No.
Eso es una tragedia.
Vamos a ver cómo se ve por aquí.
Arancha, te voy a decir una vez más. Es un tío que es un bombón.
Es que no sé, yo no le veo.
Yo creo que tú lo que quieres es que te coma el tigre.
Teach me, tiger, I'll kiss you. Wow, 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 wow.
A mi em fa molt riure. Escolta, ara sentim un muntatge de l'APM, de TV3, en què es feia broma sobre el programa de Telecinco Mujeres y Hombres y Viceversa. Jo no sé si l'has vist mai, aquest programa.
Doncs no, no, no.
Mira, jo cada vegada que el veig penso, hauria de ser objecte d'investigació per estudiar la nostra conducta humana, la capacitat social entre homes i dones, però per sort hi ha altres maneres de fer recerca en aquests àmbits. I aquesta és la tercera campanada, Biologia de la sociabilització, l'has titulada.
Doncs sí, generalment aquest aspecte social de les persones l'ha estudiat molt els sociòlegs, d'aquí ve el nom, no?
Uh-huh.
Però cada vegada s'està veient més clar que la nostra pròpia biologia, la forma com funciona el nostre cervell, les neurones, els gens, hi tenen molt a veure amb com sociabilitzem. Aquest any, per exemple, s'ha vist que els fetus humans comencen ja a socialitzar abans de néixer.
Això és molt fort. Abans de néixer, com pot ser?
Néixer. Comencen a conèixer la mare es toca la panxa, el pare, jo sempre he recomanat que jugui amb la panxa de la mare per jugar amb el fetus que hi ha dins, perquè el comenci a conèixer, perquè interaccioni, comencen a socialitzar ja abans. I sobretot si tenen un germà bessó, es socialitzen amb el germà bessó i quan neixen ja tenen un grau de sociabilització més que els nens que no tenen un germà bessó.
Per tant, som gregaris des d'abans de néixer.
Som una espècie social. Més coses. S'ha vist que les llàgrimes de les dones contenen una substància que redueix el desig sexual dels homes.
Vaja. És a dir,
actua com una antiviagra natural.
Què més?
S'ha trobat també un nexe entre sexe i violència. De fet, moltes pel·lícules, recordem La taronja mecànica de Kubrick, per exemple, fan aquesta relació entre sexe i violència. Doncs bé, l'hipotàlam, els comportaments, les neurones que es connecten amb comportaments relacionats amb el sexe són pràcticament les mateixes, paral·leles a les de situacions de violència. Per tant, és fàcil que algunes persones amb un cert trastorn mental confonguin un cas amb l'altre. Això podria explicar, mai justificar, per exemple, determinats casos de violència de gènere. Explicar per què poden passar, no justificar-los.
Exacte.
Que quedi clar.
Pels urbanites, com jo, que a mi viure a la ciutat m'encanta. Potser no és tan xulo com sembla.
La ciutat té moltes avantatges a nivell, per exemple, cultural o social, també.
Exacte.
Però no tots són avantatges. Per exemple, s'ha vist que viure en una ciutat fa que el cervell funcioni de forma diferent davant de situacions d'estrès. En funció, per exemple, de on hem nascut i on hem residit més temps o d'on estem residint ara. Generalment, viure en una ciutat incrementa l'estrès en aquestes situacions més que no pas viure al camp. Per tant, on vivim també ens condiciona. I ho fa a través d'unes zones molt concretes del cervell. Els noms, bueno, s'anomenen amígdala i còrtex anterior cingulat. Per tant, es coneix bé quines són aquestes zones. S'ha vist, per exemple, també sobre la mida de les xarxes socials, estudiat en macacos, i s'ha vist que els circuits neurals de la part més anterior dels cervells dels macacos, que és on resideix la capacitat de sociabilitzar, són diferents en funció de la seva xarxa social. Els macacos que viuen en grups més grans tenen més connexions i més ràpides que no pas els que viuen en xarxes socials petites. Per tant, la pròpia xarxa social condiciona el cervell per afavorir aquesta sociabilització, no? I, finalment, un aspecte també interessant que tenim les persones és el de la dominància social. Hi ha persones que, per la seva sola presència, s'imposen als altres, no? Dominància. Doncs bé, s'ha vist que hi ha unes xarxes neurals en el còrtex, és aquesta part més superficial del cervell on hi ha aquestes conductes més elaborades, que són diferents entre... també ja s'ha fet amb simis, que són... hi ha més connexions i més fortes als primats dominants i en els no dominants, en els... ara no em surt la paraula, però en els més sumisos. I el que s'ha fet és, en els dominants, eliminar algunes d'aquestes xarxes neurals i deixen de ser dominants. I en els no dominants, estimular-les amb determinats procediments i passen a ser dominants. Per tant, la dominància resideix en una estructura física en el cervell.
I això demostra que tot el que fem, doncs, té una petjada, es tradueix en les estructures i en les connexions que hi ha dins del nostre cervell.
Doncs sí, l'ambient ho modula, l'ambient hi fa molt, però el cervell és qui dona les ordres en definitiva, perquè ens comportem d'una forma o d'una altra.
Doncs escolta, campanada per les nostres neurones i ara sí que continuem la quarta. I passem a parlar d'addiccions perquè cada vegada sabem més coses sobre la reacció del nostre organisme a aquestes substàncies que ens enganxen, que necessitem. I quan diem substàncies, el ventall és molt ampli perquè s'inclouen des de les clàssiques que ens venen al cap, com poden ser les drogues més comunes, fins a les més inesperades.
Doncs sí, perquè no només són substàncies, de vegades també són comportaments que generen que el cervell fabriqui substàncies addictives, com pot ser l'addicció al risc, o a la feina, o al sexe, o... i les més conegudes, com pot ser doncs, a les drogues, a marihuana, tabac, alcohol, el que sigui. No? Doncs bé, s'ha vist que l'exposició crònica o l'abús de drogues provoca canvis en la regulació d'alguns gens. Els gens es regulen perquè funcionin més o menys en funció de cada circumstància. Doncs bé, aquestes drogues provoquen canvis que contribueixen a potenciar la pròpia addicció. Una cosa. Una altra. S'ha vist que les capacitats hedonistes del menjar el que fan és promouen uns mateixos neurotransmissors al cervell que les drogues de què estàvem parlant ara. És a dir, és com si dins del cervell aquest gust que notem pel menjar és indistingible el plaer que pot sentir una persona que li agradi drogar-se.
O sigui que quan algú ens diu jo és que sóc addicte, m'encanta, estic enganxada a la xocolata.
Doncs és exactament això. És la paraula, és addicte a la xocolata.
Té raó, sí, no? Hi ha aquí una sèrie de mecanismes que confirmarien que sí, escolta'm, que té una mena de dependència en aquest aliment que es pot canviar, no? Es pot deixar una addicció. Ara, mira, ara que comença un nou any...
Es pot deixar.
Que hi haurà gent que vol deixar de fumar, que vol menjar més sa.
Oh, i tant, es pot deixar, i de fet les addiccions dolentes s'han de deixar, però no és fàcil, la biologia no ens ho posa fàcil, i aquesta primera cosa que comentàvem ho diu claríssim, les pròpies addiccions canvien la forma com funcionen alguns gens i s'autoalimenten, es retroalimenten, es potencien encara més, i això costa.
Ara que parlem de menjar, hem tret el tema de la xocolata, això vol dir que menjar una única patata fregida és gairebé impossible.
És impossible, com deia aquell anunci d'abans. És impossible i s'ha vist per què. I és que, bàsicament, quan mengem no només una patata fregida, sinó qualsevol aliment amb un alt contingut en greix, les desfregides tenen moltíssim greix, quan arriben a la boca, els nervis gustatius de la boca envien una doble senyal. Una cap al cervell, dient estan entrant greixos, i una altra cap a l'intestí, prepareu-vos que arriben greixos. I aquesta doble senyal fa que es produeixin unes substàncies que s'anomenen endocannabinoides, és a dir, cannabinoides interns del cos, els fa el propi cos. Cannabinoides ve de cannabis, la marihuana. I això el que fa és actuar sobre uns receptors del cervell que potencien el voler consumir més d'allò que s'està consumint. És l'efecte addictiu de la marihuana, és aquest, i el dels greixos, doncs és el mateix, però de forma interna.
Va, que encara teniu unes hores abans de que s'acabi l'any per fer un llistat de les vostres addiccions que voleu deixar de banda per aquest 2012. Des de l'Eureka us animem, perquè, com diu el David, doncs, aquestes addiccions estan traduïdes al nostre organisme a nivell biològic, però no és impossible, no és determinista que estiguem tota la vida enganxats a aquestes substàncies.
Noticias en Radio France Internacional. Esta mañana se inició en Kyoto, Japón, la conferencia internacional sobre cambios climáticos.
Mira, i la propera campanada també es podria convertir en un bon propòsit per al 2012, perquè els humans no tenim cura del planeta. Som uns deixats. Precisament aquest mes, al desembre, se celebrava a la ciutat sud-africana de Durban la cimera del clima, la reunió d'experts mundials, que va acabar, doncs, malament, amb poc consens. I no hi ha nous límits d'emissions de CO2, i només es va crear, diguéssim, un full de ruta que estableix que s'ha d'arribar a un acord el 2015, per tant, ens queden 3 anys encara per posar-nos d'acord, i sembla com impossible, quan hi ha tants interessos, tanta gent de pel mig. Mentrestant, en David ens posa els pèls de punta amb el que ens explicarà a continuació, perquè anem perdent anys en aquesta lluita contra el canvi climàtic, i sobretot, doncs, qui no fa els deures són els països que més contaminen. Els Estats Units, que té una societat cada vegada més escèptica amb això del canvi climàtic, a més venen eleccions i Obama no es vol mullar gaire, i la Xina, que és un país on viu molta població i, doncs, a més és un règim molt opac on no hi entra ningú i sembla que no puguem aclarir què és el que passa. Què diuen les previsions? Què és el que s'ha descobert aquest 2011?
Doncs, a part del que s'ha descobert, no només aquests països, sinó alguns que sí que defensaven la lluita contra el canvi climàtic, com Canadà, des de que ha descobert petroli, ha deixat de defensar postures conservacionistes respecte a això. Per tant, és complicat. I jo crec que ha de ser un dels propòsits de l'any. Què s'ha descobert aquest any sobre tot això? S'han fet una sèrie de simulacions de com canviarà, per exemple, el nivell del mar els propers segles si continuen les emissions de CO2. De fet, no si continuen, si s'estabilitzen com estan ara, sinó continuen augmentant, i el mar pujarà uns 4 metres. Això a alguns països potser no serà un problema, però desapareixeran alguns estats sencers de la Polinèsia, per exemple, quedaran sota l'aigua, i les costes, moltes costes, quedaran molt, molt tocades. També s'ha vist que els gasos d'efecte hivernacle que produïm amb la nostra activitat diària són responsables d'un increment en la velocitat del vent, velocitat mitjana del vent en general, a tota la Terra, i de l'alçada de les onades, la qual cosa potencia situacions catastròfiques quan ja les gasonades són prou altes. Tifons, huracans, doncs potencia encara més la velocitat del vent i l'alçada d'aquestes onades. Això del canvi climàtic no és res recent, però. Hi ha un estudi que a mi em va encantar quan va sortir que demostra que els aborígens australians fa ja milers d'anys canviaven el seu clima de forma conscient. Ells, ara, en forma conscient, no ho feien conscientment, però sí feien coses que canviava el seu clima pels seus propis desitjos.
I t'ha cridat l'atenció també perquè tu ho has vist, això.
Jo ho he vist, això. Vaig veure-ho fa uns anys, vaig estar a Austràlia amb la família i vam veure que cremaven el sotabosc. Primer vam pensar que era un incendi, vam dir que no, que ho feien expressament, i aleshores ens van explicar que era una tradició ja ancestral dels aborígens d'abans que hi arribessin els europeus. Doncs bé, aquest any s'ha vist que es pensava que això era per afavorir que creixés vegetals nous per ells poder-se alimentar. Eren caçadors recol·lectors. I això és cert, però els gasos, les cendres que s'alliberen al cremar-ho, fan de nucli de condensació per l'aigua. El vapor d'aigua que hi ha a l'atmosfera, perquè formi gotes i caigui, cal que es condensi al voltant d'alguna partícula sòlida. Doncs aquesta cendra feia de partícula sòlida, i això avançava un parell de setmanes les pluges. I gràcies a això no passaven gana, perquè plovia una mica abans, les plantes germinaven abans, els animals trobaven més aliment, etc, etc. Per tant, canviaven el clima accelerant l'època de pluges.
Espectacular.
També s'ha vist que els anys que hi ha el Niño, aquest famós fenomen de l'oceà Pacífic, són més propensos als conflictes civils, que no pas als anys que hi ha la Niña, que és el fenomen contrari. Bé, això el que diu és que el canvi climàtic que fa canviar justament això el clima podria afavorir determinats tipus de conflictes civils. I tot això ens ha portat als científics que treballen en ecologia a proposar que hauríem d'incorporar una nova era geològica, l'antropocè. Hem canviat tant el medi ambient que estem en una nova era, la de l'antropocè.
Doncs si els científics fan aquesta proposta de canvi d'era geològica per l'antropocè, que té doncs, aquest prefix que fa referència als homes, no? A l'activitat humana, com modifica la biodiversitat, el medi ambient del planeta, espanta, posa els pèls de punta aquesta cinquena campanada pel canvi climàtic i, en certa manera, no el deixem de banda perquè està relacionat. Anem a parlar de contaminació. Exacte, cotxes com aquest, que contaminen i contaminen, el transport públic és una bona solució, però escolta'm, a partir de demà ens pugen les tarifes de les T10s i dels bitllets senzills i de tot plegat. Re, a peu, bicicleta. Què ha passat el 2011 pel que fa a la contaminació?
Doncs un parell de coses que a mi m'han cridat molt l'atenció. Una d'elles és un estudi que va analitzar les endotoxines que hi ha a la pols dels matalassos. Les endotoxines són unes substàncies tòxiques, uns productes tòxics que fan un tipus de bacteri molt concret, s'anomenen gram negatius, que el que fan aquestes toxines és estimula molt el sistema immunitari, causen reaccions inflamatòries, disminueixen la funció pulmonar, afavoreixen la bronquitis crònica, el risc d'al·lèrgies, incrementen el risc d'al·lèrgies. Doncs bé, els matalassos nostres, on dormim, estan plens de multitud d'éssers vius, i entre els quals aquests bacteris. Doncs s'ha analitzat si aquestes endotoxines, que n'hi hagi més o menys, de què depèn. Es pensava que si era de la temperatura, al nord n'hi hauria menys que al sud, de la higiene. Doncs bé, s'ha vist que no depèn ni de la temperatura ni massa tampoc de la higiene sobre el matalàs mateix. També, però no només d'això. Sinó d'altres efectes que moltes vegades no tenim en compte. Com, per exemple, el fet de tenir gats o gossos a casa incrementa molt els bacteris dels matalassos i les endotoxines aquestes. El nombre de persones que viuen en una casa, la presència de pols a la casa, tenir catifa o no a l'habitació, l'any de construcció, perquè es van acumulant amb el temps, el nombre de llits que hi ha a les habitacions i si la gent hi fuma o no hi fuma. Tot això, el fet de fumar, per exemple, afavoreix que hi hagi els bacteris aquests. I respecte a la contaminació atmosfèrica, al soroll del cotxe que se sentia fa un moment, s'ha vist que aquesta contaminació fa disminuir la intel·ligència i provoca comportaments de tipus depressiu. I això ho fa perquè interactua, aquesta contaminació altera l'expressió d'uns factors de creixement celular, s'anomenen citocines, que es troben a l'hipocamp, una regió del cervell, que és la que és l'encarregada d'organitzar la memòria i d'orientar-nos en l'espai, l'orientació espacial. Doncs bé, la contaminació altera totes aquestes percepcions i, per tant, disminueix la intel·ligència i provoca aquests comportaments de tipus depressiu.
La contaminació, que no és gaire bona, sisena campanada, que ens ha posat una mica allò als pèls de punta, però no us preocupeu, perquè avancem en aquestes campanades especials d'aquest 2011 i avancem també pel que fa a la recerca científica.
L'aire és ple d'amor, allà on miris ho veuràs.
I tot seguit repassem la campanada que té a veure amb la medicina regenerativa. Que per què serveix? Doncs, per exemple, tal i com va estar explicant durant tot un dia la Marta de TV3 per la regeneració i el trasplantament d'òrgans i teixits, també tenim un recull especial de quins són els passos endavant que s'han fet en relació a la medicina regenerativa.
Doncs sí, ja fa uns anys que està molt de moda i que es fa moltíssima cosa, i la Marató de TV3 ho ha demostrat. Aquest any, per exemple, s'ha aconseguit generar un ull al laboratori a partir de cèl·lules mare. De fet, no és ben bé un ull sencer, com ens l'imaginem, però sí que és la part de la retina i la part una mica que la protegiria i les lents. Van en el camí, bon camí per poder generar ulls per gent, per exemple, doncs, que ha perdut un ull o fins i tot per tornar la vista a persones cegues.
Pel que fa a medicina regenerativa, als laboratoris catalans doncs, també hi ha hagut bones notícies.
Doncs aquí hi ha bons laboratoris que hi treballen molt amb això. De fet, som una de les nacions punteres d'Europa en medicina regenerativa. Per exemple, a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona han utilitzat greix de cor per tractar infarts. Més, a l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona han aconseguit aïllar les cèl·lules mare del colon humà i cultivar-les al laboratori. I això és important per dos motius. El primer, permet entendre millor el càncer de colon, també és un càncer molt, molt freqüent a la població, i després permet pensar en regenerar el colon en cas que hi hagi hagut un tumor i s'hagi hagut d'extirpar aquest teixit, poder-lo regenerar i poder tornar a tenir una altra vegada un colon funcional.
Doncs una campanada dedicada a la medicina regenerativa que posa de manifest, més que qualsevol altra segurament, de quina manera reverteix tots els diners que invertim en investigació científica, per què serveix tot el que fan els professionals de la recerca als seus laboratoris, doncs perquè puguem viure millor i que el 2012 doncs, porti moltes més alegries com aquestes que ara repassàvem. I una de les campanades l'havíem de dedicar, no podia ser d'una altra manera, a la recerca que es fa en càncer, una malaltia que malauradament afecta moltíssimes persones i que algun dia esperem poder combatre i explicar-ho. Una campanada amb música de notícia de casa, com les que ens portes habitualment, perquè hi ha també molta investigació que es fa als principals centres de recerca del país.
Per exemple, equips de la Vall d'Hebron i d'altres llocs han aquest any descobert diversos gens implicats en la generació d'aquestes cèl·lules canceroses. Conèixer aquests gens vol dir conèixer millor per què genera el càncer i, per tant, poder buscar teràpies per solucionar-ho. Per exemple, un d'aquests gens estava implicat en diversos tipus de tumors cerebrals, un altre amb càncer en general, amb la proliferació aquesta incontrolada que representa el càncer. Són molt actius, per exemple, a la Vall d'Hebron, l'Hospital de la Vall d'Hebron, amb aquest tipus de recerca. Però no només gens per entendre com es genera el càncer, sinó també amb teràpies. Aquest any s'ha vist que es poden utilitzar nanopartícules magnètiques per socarrimar els tumors. La idea és injectar unes petites partícules metàl·liques. Estan formades per dos metalls diferents, un al centre i un a la, a la superfície, s'injecten dins del tumor i es posa a la persona dins un camp magnètic. El camp magnètic fa vibrar les partícules aquestes, s'escalfen i això mata les cèl·lules tumorals i només les tumorals perquè és on s'han incorporat aquestes partícules magnètiques. Per tant, per tumors restringits a una zona poden ser una molt bona aposta de futur perquè no toquen res més del cos.
Una tècnica que, com ens expliques ara, s'ha provat en ratolins. Quant temps ha de passar perquè això arribi a nosaltres? Ho puguem fer servir en humans?
Un cop s'hagi demostrat més d'una vegada en ratolins que és innocu per la resta de teixits i que el ratolí no pateix cap altra anomalia a llarg termini, aleshores arriba el moment de plantejar-ho en humans. En aquest moment es fan una sèrie una documentació brutal per demanar l'autorització, uns comitès d'ètica ho analitzen, amb temps, 1, 2, 3 anys, depèn de com estigui.
És que això també ho hem d'explicar perquè de vegades ens agrada tant donar bones notícies que sembla doncs, que això ja s'hagi pogut portar a la pràctica amb nosaltres, però la ciència té els seus protocols, els seus procediments.
Sí. S'ha d'anar molt en compte. La probabilitat de que alguna cosa no funcioni és molt elevada, també. I, per tant, hi ha molts tractaments que no arriben mai a provar-se en persones perquè ja es veuen aquests models experimentals que no tenen efectes secundaris massa dràstics.
Nosaltres hi confiem, en aquestes nanopartícules magnètiques que sucarrimen, no? És una imatge, com deies, molt gràfica, aquests tumors. Però no marxem de Catalunya perquè a l'Hospital del Mar i l'Institut Municipal d'Investigacions Mèdiques també han publicat a les revistes de referència principals aquest any.
Han publicat un nou fàrmac que s'ha anomenat Teleprevir, que permet lluitar contra el virus de l'hepatitis C. La qüestió és, i per què el virus de l'hepatitis C, si estem parlant de càncer? Doncs perquè el virus de l'hepatitis C queda integrat dins del genoma de les cèl·lules del fetge, és a dir, té un sistema que entra dins les cèl·lules i passa a formar part del genoma d'aquelles cèl·lules. Mai ens el podem treure de sobre, però aquesta integració el que provoca, en molts casos, és el desenvolupament d'un tumor. No immediatament, però sí al cap d'uns anys. Per tant, lluitar contra aquest virus és lluitar, en el fons, contra el càncer de fetge.
I per molts més èxits en aquesta recerca pel que fa al càncer i a més a casa nostra, perquè encara ens en queden 3, continuem. I a més amb bones notícies que també surten de casa nostra, perquè aquest és l'any en què un equip de l'Hospital Clínic, i van venir a explicar-nos-ho al programa l'Eureka, ha obtingut resultats molt bons en el desenvolupament de la vacuna terapèutica contra el virus de la sida.
Doncs sí, també és un altre de les grans assots de la humanitat actualment és la sida. Però cal dir que una vacuna terapèutica no l'hem d'entendre com la vacuna que ens posem contra el xarampió. És a dir, no evita la malaltia. El que fa és ajudar que la malaltia, un cop una persona ja l'ha agafat, no progressi i, per tant, pugui tenir molts més anys de qualitat de vida o no acabi notant cap efecte d'aquesta malaltia. El que han fet és, a veure, per començar, el virus aquest de la sida té molt mala idea en aquest sentit perquè infecta les cèl·lules del sistema immunitari i, per tant, evita que el sistema immunitari pugui reconèixer-lo com una cosa estranya i el pugui atacar. Aquesta vacuna consisteix en agafar unes cèl·lules del sistema immunitari, s'anomenen cèl·lules dendrítiques, que són les encarregades d'ensenyar a la resta del sistema immunitari ep, aquí hi ha una cosa que no toca i s'ha de lluitar contra ella. Aquestes cèl·lules no funcionen bé quan un ha agafat aquest virus i el que fan és, al laboratori, posen dins d'aquestes cèl·lules proteïnes del virus i els hi obliguen a ensenyar-ho com una cosa contra la qual s'ha de lluitar. Un cop han fet això, les reintrodueixen a la persona malalta i ara sí, el sistema immunitari veu allò com una cosa contra la qual s'ha de lluitar. Però clar, és una persona que ja està infectada. Aquesta lluita no permetrà que es curi, però sí que la malaltia no progressi. Atura la malaltia.
Aquesta vacuna terapèutica que ha estat un dels grans avenços d'aquest 2011 i ens ho va explicar el doctor Bonaventura Clotet quan va venir aquest any a l'Eureka que la sida és una de les malalties en què s'ha avançat més en menys temps. Nosaltres que desitgem que es continuï avançant. Thank you. I no són ni el càncer ni la sida, però hi ha altres malalties que també mereixen una campanada aquest any 2011. Ràpidament us expliquem els passos endavant que ha fet la investigació científica en relació a l'autisme, l'Alzheimer i les malalties cognitives. David.
Doncs sí, respecte a l'autisme, s'ha vist perquè és una malaltia o és una anomalia que afecta més els homes que les dones. S'ha vist que hi ha un gen que actua sobre el metabolisme de la testosterona, que és una hormona típicament masculina, que està implicat en autisme.
Les dones per això també en tenim.
També en teniu, però molt menys. Per tant, encara que aquest metabolisme es vegi alterat, no arribeu al llindar de testosterona, perquè la testosterona, tenir-ne massa, és causa d'autisme. Per tant, com que ja partiu d'una situació més baixa, no s'arriba tan fàcilment al llindar aquest. Però no només això, sinó que també s'ha vist que quina és la xarxa d'interaccions entre gens que també condueixen cap a l'autisme, perquè no és un únic gen que porta cap a l'autisme, n'hi ha molts d'implicats. Però s'ha vist que tots, o la immensa majoria, formen part d'una mateixa xarxa gènica. I això implica que potser es pugui pensar en tractaments que, amb un mateix tractament, es puguin tractar molts d'aquests tipus diferents d'autisme.
I és que entendre millor una malaltia, doncs, també fa que després la puguem combatre d'una millor manera. I també s'ha avançat molt pel que fa a malalties cognitives.
Doncs sí, hi ha moltes malalties cognitives que provoquen diferents problemes de funcionament en el cervell. Aquest any s'han aïllat 50 gens que estan implicats en aquestes malalties, alguns dels quals es troben en el cromosoma X, és un dels cromosomes sexuals. I això també explica per què algunes d'aquestes malalties són més freqüents en homes que no pas en dones, perquè els homes tenim un sol cromosoma X, l'altre se'n diu Y, però és diferent, les dones teniu dos cromosomes X. Per tant, els homes, només que l'únic gen del cromosoma X sigui mal funcionant, que no funcioni correctament, ja podem manifestar aquesta malaltia.
En canvi, les dones tenim el segon X que ens pot salvar, no?
Exactament, exactament. Doncs trobar aquests gens també implica conèixer millor aquestes malalties, com es generen i, per tant, poder pensar en com tractar-les millor en un futur.
I, per últim, també has volgut destacar doncs, una malaltia que afecta moltes persones i que doncs, és més habitual que mai perquè, per sort, l'esperança de vida s'ha allargat, però això fa que ens trobem en noves situacions, com és el cas de la malaltia degenerativa de l'Alzheimer.
Si visquéssim prou anys, molt probablement tots acabaríem tenint Alzheimer. És una degeneració, anava a dir, normal del cervell. El problema és quan passa abans d'hora, abans d'arribar a una vellesa prou avançada. Doncs bé, s'ha vist que hi ha, s'anomena un microRNA, són unes molècules molt, molt petites, que estan més presents en el cervell de persones malaltes d'Alzheimer. I això genera una possible teràpia, perquè aquests microRNAs són relativament fàcils de pensar, si més no, com poder modificar la seva expressió. Per tant, pot ser una altra porta per actuar.
I encara queda molt camí, però, com ara comentaves, es van obrint portes pel que fa a malalties com l'Alzheimer, les cognitives i també l'autisme. I la ciència, que genera coneixement, progrés científic, social, però també és una font inesgotable de curiositats, i per això l'onzena campanada la dediquem a les notícies més friquis, més gracioses, més surrealistes, que n'hi ha i unes quantes. A més, moltes d'elles relacionades amb animals, perquè ens parlaràs de cucs, de dinosaures i de granotes.
Doncs sí, i l'estava deixant aquesta per la onzena campanada per trencar una mica amb les malalties, fer una cosa una mica més divertida, ja que ens acostem cap al final. Per exemple, aquest any s'ha trobat un cuc que viu a més de 1.000 metres sota terra. Viu entre 1.000 i 3.600 metres. S'ha trobat en escletxes de mines sud-africanes. És un cuc petit, té mig mil·litre de longitud i s'alimenta de bacteris. De fet, els que heu vist la pel·lícula o llegit el llibre de Dune, allà es veu un cuc gegant que viu enterrat a la sorra, doncs seria una mena d'aquests cucs, però molt més petits i que viuen doncs, molt més avall. També s'ha trobat una tècnica basada en els rajos X que permetrà veure de quin color eren els dinosaures.
Molt interessant, perquè no tenen per què... Bueno, no tenen per què saber-se a veure. Com ho sabem, això?
Com ho sabem? I si anem a museus que hi ha dinosaures, maquetes de dinosaure, n'hi ha que els pinten verds, blaus, taronges, dels colors més friquis, com deies tu, que ens puguem imaginar. Doncs bé, aquesta tècnica el que permet és detectar els pigments que queden fossilitzats, i coneixent quin pigment és, sabrem quin color tenia la pell d'aquell animal.
I ens acostem al final, però a mi no m'agradaria tancar aquest apartat de curiositats naturals sense explicar que les anèmones tenen personalitat.
Es comporten de forma diferent, movent els tentacles davant dels ensurts que els dona el lloc on viuen. I són, és aquest un diferent comportament dels tentacles és reproduïble en una mateixa anèmona. Per tant, doncs, tenen personalitat pròpia.
I ja ens has advertit que hi havia molta biologia i ja diuen allò de qui avisa no és traïdor, però no pots marxar sense parlar d'una notícia més que recent d'aquest mateix mes, de desembre. Acabem el resum de l'any 2011, el món subatòmic, on governen les lleis de la quàntica. A mi m'encanta la física. Escolta, ho has deixat pel final. Estava jo que dic, no arribarem, però sí, ens queden minuts per parlar, que ja estem més a prop de trobar el bosó de Higgs, el que popularment es coneix com la partícula de Déu.
Doncs sí, i és molt important trobar-lo pels físics, perquè a mesura que s'ha anat endinsant-nos en la matèria, des de l'àtom dels grecs, la partícula indivisible, que resulta que no és indivisible, que està formada per protons, neutrons i electrons, i després s'ha vist que aquests estan formats per quarks, s'anomenen ja els quarks, els leptons, i aquests estan formats per partícules encara més petites. Doncs bé, totes aquestes partícules tan petites expliquen la càrrega, que explica que hi hagi electrons negatius, protons positius, però no se n'ha trobat cap que expliqui la massa. I la massa és una cosa ben real, tot té una massa, tot té... Aquí en diríem un pes, però quan la massa està treta per la gravetat en diem un pes, però és massa en el fons, no? S'hipotetitza que ha d'existir aquest bosó, és el nom que sé que té, de Higgs, perquè és la persona que ho va proposar. Doncs amb l'accelerador de partícules del CERN s'ha trobat una partícula que es mou dins el ventall d'energia, perquè tot es mesura per l'energia, que es postula per aquest bosó de Higgs. No s'ha demostrat que sigui el bosó de Higgs, aquesta partícula que dona massa a tot, però estem molt a prop, per tant, segurament serà notícia el 2012.
Oi, això esperem, eh? Diguéssim que s'ha delimitat a l'espai on ha de viure aquest bosó i que és la peça que falta per acabar de muntar el puzzle de l'univers, de tot sí. El que existeix.
I si no, haurem de canviar el trencaclosques aquest.
Tot, una sí. Altra vegada. Sí. Que quasi ens passa això aquest any també, que és una altra de les notícies que ens porten, que és això dels neutrins que gairebé es carreguen les teories d'Albert Einstein.
Això és del que es va dir a molts medis. Els neutrins són unes partícules molt, també, subatòmiques. En aquest cas es van enviar entre Suïssa i Itàlia i van arribar més ràpides, van viatjar més ràpides que la llum. I una de les coses que postula la teoria d'Einstein és que res pot anar més ràpid que la llum. De fet, això és el que diem sempre, però no és estrictament cert. De fet, el que diu la teoria d'Einstein és que res pot anar a la velocitat de la llum si nosaltres ho fem accelerar fins a aquesta velocitat. És a dir, la llum, que no té massa, va a la velocitat de la llum, que són 300.000 km per segon en el buit. Qualsevol partícula amb massa que nosaltres accelerem mai arribarà a aquesta velocitat, sempre ha d'anar per sota. Però el que no diu és que no pugui haver-hi partícules que ja de per si mateixes, partícules amb massa que per si mateixes viatgin espontàniament més ràpides que la llum, i això sí que podria existir. En aquest cas, el que no podria més frenar-les fins a la velocitat de la llum. O sigui, la velocitat de la llum és com una frontera infranquejable. O es va més lent o es va més ràpid. Però això genera una paradoxa. Si van més ràpides que la llum, vol dir que quan es mouen van del futur cap al passat.
El que està clar i és el que demostren aquests neutrins, i aquí li podem dedicar aquesta última campanada, és que la ciència té aquesta capacitat de corregir-se, de canviar teories, si es demostra, doncs, el contrari. El que passa que, com ara explicàvem, doncs no n'hi ha prou amb un experiment, sinó que se n'han de fer més d'uns. De moment, Albert Einstein no el toquem, continua vigent gairebé un segle després. I escolta'm, això és en part el bonic de la ciència, no? Que no hi ha dogmes, que tot és discutible si es demostra el contrari. Això és el que ha donat de si el 2011. Mira, tenim la taula plena de papers, eh?
Sí. De fet, en ciència, una frase que m'agrada molt, i és que la veritat no és contrària a la mentida. La veritat s'oposa a la raó. En ciència no hi ha veritats, només hi ha raonaments.
Doncs amb aquests raonaments que resumeixen en 12 campanades acabem el resum que ens ha fet el genetista i professor David Bueno. Moltíssimes gràcies i desitgem des de l'Eureka que tinguis molt bona entrada d'any i que aquest 2012 ens puguis explicar molts avenços en relació a la investigació científica.
Doncs molt bon any també per vosaltres i per tots els oients. We'll be right back.